A mig matí. Doncs a mig matí, a ritme d'Estrambòtic News. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs una setmana més anem a comentar aquestes notícies estrambòtiques.
Sí.
Perquè déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Vinga, va, una història d'amor. Comencem per una història d'amor.
Oh, que bonic.
Entre un jove i una senyora.
Bueno, això ja comença a canviar una mica...
Un jove i una senyora. Senyora, una senyora, senyora, eh? Senyora. És un jove italià. Té 19 anys.
Val.
I es diu Giuseppe Dana. Val? Mm. I què ha fet? Doncs ha demanat matrimoni a la seva nòvia.
Fins aquí, normal.
Normal, no? Sí.
Ara és jove per demanar matrimoni, però bé,
sí,
cada un...
Sí, amb 19 anys cadascú. És una mica... Tu segur que has escoltat aquella frase, no? L'amor no té edat.
Sí.
Doncs això l'hem sentit moltes vegades,
sí,
però
sí.
És cert.
Home, no sé.
És cert que no té edat, de veritat que no té edat. Doncs en aquest cas, l'amor té 76 anys.
Home, què vols que et digui?
Només es porten 57 anys.
Només.
Tampoc
sí,
és tant.
Sí, tampoc és tant.
No,
sí,
no,
sí.
No, tampoc és tant. Doncs molts són els defensors d'aquelles relacions en què les parelles es porten moltíssims anys.
O no tants.
O no tants. Per ells, ni les experiències viscudes ni la maduresa de cadascú d'ells és un hàndicap per mantenir una relació amorosa. Però clar, molts altres critiquen aquestes relacions, ja que creuen que la persona que és gran s'aprofita de la immaduresa de la parella.
Com?
Ui, jo anava a dir una altra cosa.
Ah, clar, però si no té cap sentit...
Això diu la notícia. S'aprofita de la immaduresa de la seva parella i el tracte pot arribar fins i tot a ser paternofilial.
A veure, això no té cap sentit. O sigui, aquí qui s'aprofita, no?
O sigui, quan veiem ara una persona gran... És que, clar, normalment són senyors, els grans.
Clar, això és veritat.
Doncs és així.
Solen ser... El perfil, no? Això que diríem, no? El perfil sol ser senyor gran amb molts diners...
Amb panxeta?
Sí, això també. Però sobretot amb molts diners.
Amb molts diners.
Que s'ajunta amb una noia jove...
Sí.
No? Que potser busca aquests diners?
No, potser no. Perquè ell s'aprofita de la immaduresa d'aquesta jove.
Ara és veritat, ara ho haurem de veure així, sí, sí.
Sí, sí, sí. Doncs els casos són molts, i molt coneguts... Però cada cop que es fa pública una relació entre dues persones que es porten molta edat, doncs el debat és obert.
Sí.
I l'últim exemple, en fer-se conegut i despertar l'opinió dels usuaris a les xarxes socials, que costa molt poc, ha estat la relació que mantenen aquest jove de 19 anys amb la senyora de 76. Doncs, com deia, els protagonistes són Giuseppe Dana, el jove italià de 19 anys, i la seva nòvia, que es porten 57 anys. Però per ells l'edat no és cap impediment. I per això comparteixen amb tots els seus seguidors de les xarxes quan s'estimen.
Molt bé.
Tenen compte a TikTok, val? I allà la parella mostra els plans que fan per mantenir sana i que no caigui en una monotonia la seva relació. No sé què ensenyen, ben bé.
No ho sé, però el seu dia a dia, imagino, però vaja, que no sé.
Fins a tal punt que estan enamorats l'un de l'altre, que el jove, que només té 19 anys, recordem-ho, ha decidit demanar-li matrimoni a la seva nòvia.
Clar.
En el moment d'aquesta, doncs, que li va demanar, va decidir gravar el moment i compartir-lo a les xarxes socials. El gairebé adolescent, jo diria del tot, almenys de cervell,
sí,
segur. Va decidir sorprendre a la seva nòvia amb molts globus vermells. I és anullar-se davant d'ella mentre li mostrava el luxós anell que li havia comprat. Qui ha comprat l'anell? Ell?
O sigui, amb quins diners, no?
Amb quins diners. Al veure aquest gest que el seu nòvio estava tenint amb ella, ella, doncs, va acceptar. No va dubtar en cap moment. Com en la majoria de casos en els que es fa una... Doncs que algú demana matrimoni, aquest gest va finalitzar amb un petó entre els dos promesos. En menys de 3 dies, el vídeo ha arrasat TikTok. Ha aconseguit només 26 milions de visualitzacions.
Jo espero que sigui un muntatge.
Entre tantes visites, els comentaris tampoc s'han fet esperar. I hi ha molts que han felicitat a la parella. Però molts altres han criticat la relació. Ell i la seva promesa no fan ni cas de tot el que s'està dient. Han continuat pujant vídeos a la xarxa on presumeixen de la seva relació. Ells mostren com es donen petons, com passegen, els viatges que fan i tots els challenges que s'animen a fer als seus perfils socials.
No, no té cap sentit.
L'amor no té edat, Raül, l'amor no té edat. I estan enamorats, què hem de fer?
Sí, sí, clar, clar.
Què hem de fer? Aquesta senyora s'està aprofitant de la immaduresa d'aquest pobre desgraciat.
Exactament, sí. Que no vol obrir els ulls, aquest noi. Com és massa... No ha fet aquest pas a la maduresa encara, doncs...
Home,
clar.
És que jo no sé, però...
En fi, que no té cap sentit, no?
O sigui, no sé.
Clar, a veure, sempre no es parla que si té 10 anys, 15, 20, però clar, aquí estem parlant...
De 57 anys, que podria ser la seva àvia tranquil·lament.
No té cap sentit.
No, jo també ho veig una mica, sí, no sé. No m'ho acabo de creure.
Espero que sigui un muntatge i no sigui per interessos, però crec que serà la segona.
Pot ser. Ho posem en dubte, no?
Sí.
Ho fiquem en quarantena. No sé quan es casin, a veure si també... Es casaran o no?
Ah, pensava que vas a dir si la senyora arriba a la boda, perquè...
No, encara està bé, 76 anys, encara...
Ah, sí, jove. O sigui, a veure, jove, clar.
Joveneta.
Sí.
Ai, tela.
En fi, hi ha d'haver de tot.
Hi ha d'haver de tot en
aquest moment. Bé, potser de lluna de mel poden anar a Vietnam, aquesta parella.
Sí?
Sí, perquè és el lloc on s'acaba d'inaugurar un pont, el pont de vidre més llarg del món, tot i que potser amb 76 anys aquestes emocions tan fortes...
Jo no sé, sí, és el que anava a dir, a veure... La senyora es deu trobar bé de salut, però no sé, per abusar tampoc, eh?
No. Doncs bé, aquí és una proposta, no?, el pont de vidre més llarg del món. L'altre dia, a Tecnologia, el dia vam parlar del pont penjant més llarg del món.
Sí.
I avui, doncs, parlem del pont de vidre més llarg del món. Sí. Està a 150 metres d'alçada. S'ha obert al públic a la província de Son La, a Vietnam, i amb el tradicional ball d'un drac manipulat per un grup d'artistes que es va procedir a la benedicció d'aquesta magnífica estructura. Si necessitem beneir-lo per donar-li sort, jo no sé si et pujaria a aquest pont, però bé.
Jo tampoc, però bé.
I bé, doncs ha entrat al llibre Guinness dels rècords. La passarel·la, se li ha nombrat com el pont del drac blanc, està construïda a 150 metres d'alçada amb tres capes de vidre de 40 mil·límetres de gruix que poden aguantar el pes d'un total de 450 persones i que uneix dues muntanyes que estan separades entre elles amb una longitud total de 632 metres. Per tant, déu-n'hi-do la longitud d'aquest pont també, eh?
Si em perdo aquí no m'hi busqueu.
No, eh?
No, jo no hi passaria.
Home.
Jo no hi passaria, perquè aquest pont a mi em donaria de tot.
Ja.
Només de pensar-ho ja em dona.
Home,
jo... Se'm fica aquí a l'estómac uns nervis.
Jo què vols que et digui? L'altre dia és penjant, i jo crec que aquell es mou més.
Sí, però si veus allí... No.
Aquest és de vidre, al final és més rígid.
Home,
que
rígid.
Si no es mou.
Que rígid.
No es mou.
Estàs veient tot lo de baix.
Sí, ho veus, però el pont
no
es mou.
No, jo no.
Vull dir, el penjant de l'altre dia, aquell es mou.
I què?
Com
tampoc aniria, tampoc.
Ah, val, dic que potser a l'altre sí, aquest no.
Sí, home, sí. Ai, la cara. Aquest, ni de conya, de veritat, que ni de conya. L'altre tampoc.
Jo vaig estar als Estats Units, ara no sortirà el nom.
Sí?
Sí. A Texas, sí.
A Texas.
Mm. Val. Que hi havia el Gran Canyon, ara em surt, que no em sortia el nom. I hi ha un lloc del Gran Canyon que hi ha una passarel·la també com aquesta de vidre, que tu t'hi puges,
sí.
No? O sigui, t'hi puges, va, tu entres,
vulgui,
no? I entres, sí. I és com, diguem, com una espècie de semicercle, no? Que fa com un balcó.
Sí,
llavors tu
estàs,
diguem, volant per sobre del Gran Canyon,
sí.
I també pots passar caminant per sobre, i és vidre, al terra. També pots passar per sobre d'aquest...
Tampoc ho faria.
També ets a dir que està una mica... imagino el sol que fa allà i tot el turisme que té, o sigui, no és vidre completament
nítid,
transparent, clar. O sigui, al final de l'ús del gas, imagino que...
Ja està com ratllat, no?
Clar, es va quedant una miqueta més opac. O sigui, no opac, ho veus, però no és vidre transparent 100%. Per tant, jo imagino que, no sé si aquí serà igual, imagino que al principi estarà molt transparent i després ja anirà perdent això, però bé, en fi, que...
Quan perdi això, igual m'ho penso.
Sí.
Però no, de moment no.
No.
Doncs a veure, la policia local de Tarifa va trobar la propietària d'un mòbil, gràcies a què? A la peculiar alarma.
Val.
Va trobar la propietària d'aquest telèfon gràcies al missatge de la seva alarma, no al soroll.
Clar, perquè el mòbil estaria bloquejat, no? I no podrien... accedir al mòbil.
Els agents van assenyalar en el seu missatge a Facebook no deixem de sorprendre'ns en aquesta oficina.
Val.
Doncs la policia local de Tarifa va publicar un missatge en el seu perfil de xarxa social Facebook per intentar trobar la propietària d'un telèfon mòbil perdut. I el missatge de l'alarma va resultar ser curiós. I ells van posar: algú s'està oblidant de fer alguna cosa tots els dies a les 10 de la nit? Si ets tu, passat per l'oficina d'objectes perduts de la policia.
Val.
Val. Ells van destacar això, que no deixaven de sorprendre's, que... i és que no és per menys.
Cada dia a les 10 de la nit sonava una alarma, no en aquest mòbil.
Dient això, un missatge que ara et diré.
Val.
L'aparell, doncs, semblava, doncs, un peculiar recordatori quan arribaven les 10 de la nit, que deia: la pastilla que te quedes prenya. Això, hi havia un emoticó d'una cara rient i suant. En poques... Home. En una hora la propietària va aparèixer. Clar, ells no van posar que hi havia aquest recordatori a Facebook, només faltaria, no? La pastilla que te quedes prenya.
No ho van posar?
No, no, em sembla que no. Ah. Ells van posar això: alguien está olvidando hacer algo todos los días a las 10 de la noche.
Clar, però jo, no vols dir que no ho van publicar?
A veure, ells van... No ho sé, eh?
O sigui, com van posar el text?
Doncs potser sí, eh? Potser sí. Van fer la foto del mòbil amb el recordatori. Sí.
Clar.
La foto del mòbil amb el recordatori la van penjar a Facebook i en menys d'una hora la propietària estava a la comissaria per recuperar el seu telèfon.
Esperem que els dies que es va deixar el mòbil, que va perdre el mòbil, que no es oblidés de la pastilla, com a mi.
Clar, no, esperem que no. Però la policia local va escriure després: entregado, efectividad 100% de nuestras redes.
Clar, sí. Efectividad 100% de les redes i esperem cada pastilla també, de pobra noia.
Esperem que sí. El missatge es va fer viral i doncs van començar a ploure comentaris entre els internautes, que clar, estaven intrigats i van arribar a preguntar a la protagonista de la història si havia arribat a temps per prendre's la pastilla anticonceptiva.
La veritat.
Vigileu que poseu el mòbil. Home. Que si s'us perd i sonen, hi ha aquests recordatoris...
Però mira, ha servit perquè trobin el mòbil.
Sí, però vaja... No sé. Què ens expliques?
Bé, doncs... tots els que tenim nens, nenes petits, doncs sabem que els hi hem de prendre molta atenció i també doncs a les nostres coses que doncs bé, com sabeu, hi ha controls parentals i de més, no?, per intentar que els petits no facin de les seves, a vegades sense saber-ho, no?, apretant botons o bé, doncs d'alguna altra manera sense saber-ho, i d'altres, doncs, volguent, no?, que doncs fan algunes coses que no ens agraden, no? Doncs bé, qualsevol moment que estiguem despistats pot acabar en tota una aventura per a ells, inclús involucrar els seus pares. I ja, doncs bé, no parlem de la tecnologia i els mòbils per a les noves generacions i la seva habilitat cada vegada és major. Ara li dones un mòbil a qualsevol nen o nena i
sap què fer perfectament.
Fa el que vulguis, ja, perfectament.
Ja neixen amb això, jo crec. No sé.
Sí. L'aprenentatge d'en ells és, sembla que els hi vagi innat, així tan petits.
Sí.
Però bé, nosaltres per aprendre una cosa ens estem 3 dies i ells mitja hora. I bé, doncs, en tot cas, doncs, ja sabeu que l'habilitat d'ells és molt gran, però bé, doncs s'ha de controlar tot això, sobretot en edats molt, amb nens molt petits, no? Així ho demostra el cas de Kelsey Golden, és una mare que va quedar sorpresa després de veure com el seu fill de 2 anys...
Dos anys,
tenia el nen, va encarregar...
Quants anys té el teu?
El meu, 3.
Doncs imagina't, amb 2 anys.
Sí. Va encarregar el seu fill de 2 anys al domicili 31 hamburgueses.
Molt bé.
Després d'agafar-li el telèfon sense donar-se compte.
Ah, molt bé, no?
Sí, diu
31
que...
només?
31 hamburgueses. Diu que la dona estava relaxada quan de cop i volta va sonar el timbre de casa seva al veure la comanda, que era tan gran, no entenia què estava passant, no? A l'anar a pagar va anar a buscar el seu mòbil i va ser quan llavors va veure el petit de casa, el nen. Diu que li havia agafat sense donar-se compte quan ell estava amb l'ordinador, segons va explicar. Després de descobrir el que havia fet, va veure l'app, el que havia demanat amb aquesta app, i va comprovar l'encàrrec i que va pagar. Diu, aquesta senyora, diu, vaig pensar que havia bloquejat el telèfon mòbil quan el vaig deixar. Diu, pel general...
Doncs, no, senyora.
Sí, 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 diu, li agrada fer-se fotos a si mateix, diu, per això agafa sí, sí. el mòbil. Diu, vaig pensar que havia bloquejat el telèfon quan el vaig deixar, però vaig veure que no el vaig fer quan va veure que li va arribar aquesta comanda.
Home, sí,
amb 31 hamburgueses amb formatge, eh? Això sí.
Ah, molt bé. Sí, sí, sí. Com pot ser que un nen faci això?
Diu que la dona va pagar $60 per tot el menjar, que bé, doncs, tot i això doncs, va tenir una bona acollida a les xarxes, no? Sí. A veure, jo tinc tot amb... jo, o sigui, és veritat que els nens en un moment et poden fer qualsevol cosa, però jo tinc el mòbil bloquejat sempre, no? O sigui, es bloqueja sol, no?
Però igual el nen sabia desbloquejar-lo.
Això també és veritat, això també és veritat, que pugui...
Sabia desbloquejar-lo, el nen... I, clar, suposo que ho hauria fet a través de l'aplicació.
Clar, hauria apretat botons, no, una aplicació... Hamburguesa,
no,
mira,
clar,
una hamburguesa.
Va a veure, McDonald's, vinga.
Vinga, mas.
Vinga, vingui aquí, 31 hamburgueses. Sort que no van ser 300.
Mare meva.
S'imagina. I van menjar hamburguesa tota la setmana, les haurien congelat.
No, clar, hauria fer una festa o alguna cosa. Jo dic, mira, ja que estem, veniu tots a casa que tenim hamburgueses.
El nen, a veure, senyora, prengui-li el mòbil.
Sí, sí.
Perquè
sí.
És una mica perillós.
Sí. La veritat
que sí,
perquè...
pot fer altres coses,
clar,
no sé.
Sí, sí. Clar, jo a casa, per exemple, el televisor, perquè ja no és el mòbil, el televisor hi tinc posat el control parental. Per què? Perquè amb el telèfon, així, amb el comandament del televisor pots comprar aplicacions que són de pagament o pel·lícules, no? Que no entren en el pack, no? Bàsic que tenim a casa i que...
Te la lia.
Sí, sí, sí.
Però vamos. Hi ha una altra notícia, Raül. És que l'acabo de trobar i m'ha fet molta gràcia, perquè és un senyor que fa música simfònica, val? Perquè, com ho fa això? Doncs ell escolta cantar els fongs.
Mare meva.
Sí, sí. Es diu Vaclav Halek i s'ha dedicat a transmetre al món més de 5.000 cançons còsmiques d'origen fungi.
Fungi com la pizza, no? O la pasta.
Bona part de la seva vida s'ha dedicat a transformar en sinfonies, la música que escolta a l'entrar en contacte amb el regne fungi. A la dècada dels 70 va escoltar per primer cop la cançó d'un fong a Praga.
A la dècada dels 70, eh?
Sí, quan estava viatjant amb un micòleg per estudiar aquest fascinant regne biològic.
L'època dels hippies, eh?
Exactament, sí, anem lligant aquí. Hi han bolets que són al·lucinògens, eh?
Sí, sí.
Que ho sàpiguen. Segons explica Halek, un petit fong anomenat Bonefek Sadni li va cridar l'atenció. Sí, clar, només amb el nom ja crida l'atenció.
Sí.
I al mirar-lo a través d'una lupa va succeir una espècie... Va sentir ell una espècie d'audifonia.
Mare meva...
En el microcosmos d'aquest fong salvatge va poder escoltar tota una sinfonia orquestral, la qual començava amb un pizzicato de cordes i seguia amb una flauta. A partir d'això, Halek s'ha dedicat a traduir més de 5.000 cançons de fongs, les quals transcriu en peces musicals sense escatimar fidel a la seva visió. A veure, per què no?
Com que per què no? A veure.
Pot ser, això, tu fiques sí. Cara d'incrèdul aquí, però jo...
Ara, quan vagi a dinar un italià...
Escoltes els fongs, què diuen? Però si estan morts, no parlen els fongs, home.
Ah, val.
Home, no.
Però, o sigui, ara quan anem a buscar bolets, abans de recollir-los, no?, amb el cistell, hem d'escoltar-los.
Sí. A veure, si ell té la capacitat d'això, i a més els hi canta, aquests fongs, també.
Mare meva.
I ells li donen una visió del cosmos infinit...
Sí.
Com la que et pots trobar a la profunditat de l'espai d'un telescopi Hubble. És fantàstic.
Perquè
els fongs tenen la capacitat no verbal de comunicació, explica.
No.
I això no només comunica coses d'ells, sinó de la immensitat del cosmos, de les persones, de la natura, de l'espai, i veritablement a cada fragment hi ha la totalitat en espera de revelar-se, i en aquest cas d'una manera magnífica en el llenguatge universal dels bolets.
Bolet necessita aquest senyor.
Però és que el fort és que no ha sigut el primer en escoltar el soroll dels fongs.
Ah.
No, perquè la curandera Maria Sabina és famosa per utilitzar-los com agents curatius.
Bé, això val.
I com a mitjà per establir una comunicació amb els àngels.
Això ja no.
També es comuniquen a través dels fongs.
Sí que fan coses, els fongs, tu. Ens pensava que ens invadirien els simis i ens invadiran els fongs.
El famós psiconauta.
No psiconauta.
No sé què és. Terence McKenna.
Pues que escolta, no? Psicofonies.
Psiconauta, sí.
Això com els que escolten els fantasmes.
També va assegurar rebre una comunicació del fong de les estrelles. En aquest cas, un fong amb psilocibina, que és un fong màgic. Com t'has quedat? A veure, com t'has quedat tu ara? Tu ara t'has quedat així, et veig així com a incrèdul.
Home, has sigut benèvol amb la paraula, eh? Incrèdul per no dir... aquesta gent està com...
A veure, Raül, s'ha de provar. Sí. Quan vagis al bosc, trobis bolets...
Posaré l'orella al bolet.
Posa l'orella.
Sí.
A veure què et diu el bolet.
A veure què em diu. Sí, sí, ho provaré.
Amb el que et digui el bolet, fes una cançó, fes alguna cosa.
Clar. Sí, sí.
No sé, a veure si aquest senyor ho fa, per què no ho podem fer nosaltres?
I dic jo, si poses tu una gravadora al costat d'un bolet, s'escolta?
Això és el que s'hauria de provar, això.
Clar.
Però no val els bolets que compres al súper, que estan morts. Ha de ser
no,
que estiguin
clar,
vius.
Viu, viu.
Llavors s'ha d'anar al bosc
aquest
amb
senyor,
la gravadora...
Si de fent això ha de posar la gravadora al costat d'un bolet
sí.
I reproduir-ho del qual...
Clar, no, és que ell ho sent, no. És que ell ho sent.
No, no, segur, estic segur que ell li arriba per mitjà de sensorial...
Dels bolets.
Sí, del
els
bolet.
Els bolets li parlen, els bolets
però,
li parlen.
Per això, que no, però que no li arriba com a tal a l'oïda, sinó com a...
Home, ell ho transforma, ell ho transforma.
Clar, clar, perquè és un traductor.
Ell ho plasma en música.
Al final és traductor.
És traductor de bolets.
Sí, de bolet persona.
De, sí, 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 és traductor de sí, sintonies de bolets.
Parla el boletus.
Parla el boletus. El fungi.
El fungi.
Però, a veure, jo no ho veig tan descabellat.
Com la Dori, que parlava Ballé, no?
Doncs exacte, doncs ell, escolta, si té aquesta capacitat, el senyor, d'escoltar els bolets i de poder fer música fantàstica, a partir d'aquí... Qui li ha de treure la il·lusió?
No,
això és enveja, Raül, això és enveja,
sí.
Perquè a tu t'agradaria fer-ho.
Sí, m'agradaria parlar fungi, però no sé. No en sé.
Jo pregunto, cada bolet, cada espècie de bolet, parla de la mateixa forma?
Ah.
Vull dir, un rovelló parla igual que una llanega?
Jo crec que no.
Jo crec que això també és important tenir-ho en compte.
Clar.
Perquè el tipus de música serà molt diferent, si és una llanega o és un rovelló.
Clar, si és un rovelló et fa una sardana.
Ah, potser sí.
Si és un bolet a la mà, doncs et farà un ball així, no?
Sí, una jota et farà, una jota.
Clar, depèn, si depèn de la muntanya on ho trobis, clar.
A veure, jo et recomano que visitis la pàgina d'aquest senyor, que segur que té una pàgina. Escoltem la seva música, eh? No. I llavors, a partir d'aquí, doncs ja veurem, perquè no. Nosaltres no, potser no tenim aquesta capacitat per escoltar els bolets, però a veure les ailes.
A mi em sembla molt bé aquesta gent que escolta coses i sent coses que els altres no escoltem, però no m'ho crec, ho sento molt, però... O sigui, això... Mira, encara li dono més credibilitat a aquesta gent que detecta els sons dels esperits, no? Que posen després la psicofonia, te la posen.
Sí, tu, sí.
I després ells fan la interpretació que volen. Perquè
ella no s'escolta res.
S'escolta un soroll i diu, mira, ha dit hola. I tu, és veritat? Sí, sí, ha dit hola,
sí,
ha dit hola.
Sí, sí,
aquest senyor, pues, escolta cançons. Bé. En fi.
Anem amb el bolet cap a un altre lloc.
Sí.
Ah, no, amb la música.
M'encanta l'expressió, per això et fumaré un bolet.
Et fumaré un bolet.
Aquest és brutal.
Apa, que vagi bé. Adéu.